Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa un curs escolar marcat per l'augment de les necessitats educatives de l'alumnat, el repte de la supressió dels mòbils a les aules i el descontentament del professorat. Ona Vilà.
En total, més d'un milió d'alumnes han tornat a classe. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha qualificat de molt bo aquest primer dia de curs i ha minimitzat el seguiment de la vaga convocada avui.
Un 100% de centres a tota Catalunya han obert les seves portes amb normalitat. És una magnífica notícia. I les incidències detectades realment han estat puntuals, han estat gestionades pel respectius serveis territorials d'educació i formació professional, i per tant el primer missatge és felicitar el conjunt de la comunitat educativa per l'èxit que suposa engegar un curs d'aquesta manera.
Continua activada l'alerta de l'Inuncat amb especial atenció a les Terres de l'Ebre, per bé que la pluja aquesta tarda ha anat caient arreu del país amb més o menys intensitat.
Al Montsià i al Baix Ebre s'han suspès les classes ja al migdia. Protecció Civil ha enviat en aquestes dues comarques una alerta als mòbils perquè els pares recollissin al migdia els seus fills de les escoles i demanant precaució. Imma Soler és la sotsdirectora d'Emergències.
Fins a les 9, les 10 de la nit és l'estona que demanem aquesta precaució. Sobretot, informar-nos bé i, en tot cas, com que sabem que avui la pluja serà força generalitzada avui, però que sobretot en aquestes dues comarques és on s'espera més intensitat. Doncs evitem aquests desplaçaments que no siguin imprescindibles i sobretot també aquelles activitats que s'hagin de fer a l'exterior, fer-les d'una altra manera o passar-les en un altre moment.
Espanya prohibirà per llei la venda d'armes a Israel, consolidant així una mesura que ja està en vigor, de fet, des de fa 2 anys.
Aquesta és una de les 9 noves decisions que el govern de Pedro Sánchez prendrà de manera immediata i que el mateix president ha anunciat aquest matí.
Todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país estuvo en el lado correcto de la historia.
En cultura, ha dit que conjuntament amb els teatres públics de Barcelona dona aquest vespre el tret de sortida a la temporada teatral amb la 24a gala S'aixeca el taló.
Aquesta passada temporada els teatres barcelonins han superat per segon any consecutiu els 3 milions d'espectadors i la recaptació també va créixer fins als 94 milions d'euros. Isabel Vidal és la presidenta d'Adetca.
Quan parlem de rècords sempre hem de pensar que ha d'haver-hi com a mínim algun espectacle motor que motoritzi gairebé, Maricel, gairebé 400.000 espectadors, per tant és una bona entrada de públic i molt bona entrada de públic perquè també era un musical i en català, i que els teatres públics, els teatres privats, els grans, els petits, incrementin el seu percentatge d'ocupació.
I en esports, Jordi Cervantes, 24 hores per decidir-se.
El Barça disposa d'unes hores més per anunciar el camp on es jugarà el partit de Lliga d'aquest diumenge contra el València. El club ha de dir si finalment es juga a l'Spotify Camp Nou o al Johan Cruyff, l'enfrontament de la quarta jornada. I tot això passarà quan tècnics de l'Ajuntament inspeccionin demà mateix l'evolució de les obres de l'Estadi Blaugrana.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la xarxa viària en aquesta tarda especial d'alerta per pluges. Lorena Moreno, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs de moment sembla que per la demarcació de Tarragona, on hi ha l'avís, sembla que està tot tranquil de moment a la xarxa viària catalana. Ara principals retencions a la demarcació de Barcelona, la C58, entre Montcada i Reixac i la ciutat, a la ciutat de Barcelona en sentit Trinitat, amb cues que poden arribar en sentit sud als 4 quilòmetres de retenció. També aturades molt intermitents a la ronda litoral, més o menys a l'altura del port de Barcelona. I després també retencions a la B20, a la ronda de dalt, a Cornellà de Llobregat en sentit sud, amb trams que poden arribar els 3 quilòmetres de congestió. A banda d'això, també a la 2 encara continua un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle a Bell-lloc d'Urgell en sentit Lleida, i després també aturades molt parcials, molt intermitents a la B30 entre Barberà de Vallès i Cerdanyola en sentit nord amb 2 quilòmetres de retenció. De moment això és el més destacat fins ara des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Aquest matí ha arrencat un curs escolar marcat per l'augment de les necessitats educatives de l'alumnat, el repte de la supressió dels mòbils a les aules i el descontentament del professorat. En total, més d'un milió d'alumnes han tornat a classe.
Coincidint amb el primer dia, el sindicat USTEC ha anunciat una mobilització pel mes que ve i no descarten convocar vagues si no es negocien millores laborals i salarials. Un clima de tensió que no ha impedit, però, el normal retorn a classe de més d'un milió d'alumnes, alguns amb molts nervis. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el govern ha fet els deures perquè el nou curs escolar arrenqui de la millor manera.
I aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha qualificat de molt bo el funcionament del retorn a les aules. També ha afegit que el seguiment de la vaga ha estat minoritari. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Des del Departament d'Educació s'ha fet una molt bona valoració d'aquest primer dia de curs escolar, on la consellera Esther Niubó ha volgut felicitar a tot el conjunt de la comunitat educativa.
Un 100% de centres a tota Catalunya doncs, han obert les seves portes amb normalitat, és una magnífica notícia, i les incidències detectades doncs, realment han estat puntuals, han estat gestionades pels respectius serveis territorials d'educació i formació professional, i per tant el primer missatge és felicitar el conjunt de la comunitat educativa doncs, per l'èxit que suposa doncs, engegar un curs d'aquesta manera.
De la mateixa manera, Niubó també ha fet el balanç de la vaga del personal educatiu celebrada avui per part de la UGT i Comissions Obreres i que ha tingut amb un seguiment del 2,89% del 35,5% dels centres adherits a aquesta vaga. I la pluja també ha estat protagonista aquest dilluns, especialment a la zona del Montsià i el Baix Ebre, on a causa de la meteorologia les classes han finalitzat a les 2 del migdia i en conseqüència, per tant, s'han avançat les rutes del transport públic, unes rutes que han funcionat en plena normalitat. La pluja ha marcat el dia d'avui i s'està pendent de si també ho farà en la jornada escolar de demà. Per tant, després d'aquest primer dia de curs superat amb èxit per més d'un milió d'alumnes de tot Catalunya, comença una nova etapa on el principal repte per part del govern és millorar els resultats acadèmics d'aquests últims anys.
Gràcies, Clàudia. Mentrestant, però, ho dèiem abans, els docents es preparen per sortir al carrer.
El sindicat USTEC anuncia una mobilització unitària el mes d'octubre i no descarta convocar vagues si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no s'asseu a negociar una millora de les condicions laborals dels professors i mestres. Denuncien un excés de càrrega de treball, una pèrdua del poder adquisitiu i reclamen recursos per fer front a l'educació inclusiva.
Esther Minguell.
El sindicat educatiu critica l'avançament de la data d'inici de curs i les mesures del Departament d'Educació que considera insuficients. USTEC suspèn el primer mandat de la consellera Esther Niubó i diu que el curs comença amb molts deures sobre la taula. El coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, anuncia mobilitzacions.
Les demandes prioritàries són recuperar el poder adquisitiu, reduir la burocràcia i tenir recursos per atendre l'alumnat, és a dir, baixar ràtios i augmentar plantilles per a l'atenció de l'alumnat, per desplegar veritablement el decret d'escola inclusiva, i per tant estem convençuts que sí, que la primera setmana d'octubre tindrem una mobilització unitària i que treballem en un horitzó de vaga.
El sindicat es planteja aquesta jornada de vaga a finals d'aquest any o a inicis del següent si el departament no obre una negociació col·lectiva. Per la seva banda, Comissions Obreres vol que aquest curs es garanteixi el finançament del 6% en educació.
En qualsevol cas, anem a veure com ha anat aquest inici de curs al conjunt del territori català. Al Camp de Tarragona hi ha 99.542 alumnes, uns 400 menys que l'any passat. D'aquests, més de 12.000 han engegat el curs a la ciutat pròpiament de Tarragona i ho han fet sense incidències destacades. Ràdio Ciutat de París.
Les autoritats municipals, amb l'alcalde Rubén Viñuales al capdavant, acompanyat per la consellera d'Educació, Isabel Mascaró, i per la directora de l'Institut Municipal d'Educació, Clàudia Aznar, han assistit a l'inici del curs de la llar d'infants de Sant Salvador i l'escola del mateix barri. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens hem acostat fins a l'escola Vedruna Sagrat Cor per seguir de ben a prop el final d'aquesta primera jornada lectiva amb pares, alumnes i professors.
Primer, poques ganes, lo típic. Venia a venir per veure els amics, les amigues i tot això, però bueno, feia una mica de pandra. Però bueno, al migdia l'he vist i estava supercontenta.
Avui ha sigut, no?, una cosa més fluixeta, més poquet a poquet, amb amor, començant a poc a poc i demà, doncs, durant aquesta setmana, iniciant una miqueta totes les assignatures.
A diferència d'altres centres, una de les grans novetats d'aquest inici de curs, com és la prohibició dels dispositius mòbils, no ha agafat per sorpresa el Sagrat Cor, que ja va implantar la restricció durant el curs passat.
De Tarragona anem al Prat de Llobregat, on més de 8.300 alumnes han començat avui també les classes. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
Són gairebé un centenar més que el curs anterior i això també s'ha reflectit amb la creació d'una nova línia D1 a la Blaveta, dos grups nous D3 a l'Escola Sant Jaume i la Charles Darwin i un nou grup de primer d'ESO a l'Institut Salvador Dalí. Escoltem la regidora d'Educació de l'Ajuntament del Prat, Maria Francisca Barriga.
Més de 8.300 alumnes comencen un nou cicle escolar i amb molta il·lusió, amb molt repte, i energies renovades.
Tot plegat en un curs marcat per la desdigitalització de les aules que també centrarà la lliçó inaugural d'aquest curs que dona la benvinguda a la tornada a les aules i reconeix la tasca de professorat i alumnat.
I a Tordera aquest primer dia d'escola s'ha superat també amb bona nota. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
A Tordera avui ha sigut un dia de retrobaments, d'abraçades amb companys i companyes en aquest inici de curs escolar, una arrencada de l'escola que ve marcada per una davallada de l'alumnat. Escoltem alguns dels joves i nens que avui tornaven al centre amb il·lusió i amb ganes de començar el curs.
Contents que comencem una nova etapa i ha estat bé. Ha estat divertit, sabent que ens anava a tocar i tot això. Després, les classes són una miqueta avorrides perquè tenen que explicar tot, però jo crec que anirà bé.
Ho hem preparat tot, hem fet els llibres, hem posat noms a tot.
Són un total de 2.573 infants i joves de Tordera els que han començat avui el curs amb total normalitat.
I també avui han començat les classes a la Universitat Politècnica de Catalunya, que s'ha avançat en el calendari acadèmic de la majoria de les universitats catalanes.
En declaracions a la xarxa, el seu rector, Francesc Torres, ha destacat dos factors de canvi a llarg termini en els estudis tecnològics de la universitat: el tipus de relació entre la universitat i el teixit productiu i la irrupció de la intel·ligència artificial.
El tema de la intel·ligència artificial està aquí per quedar-se, així que estem endegant un pla de xoc per incorporar-ho no només a la recerca, que ja ho fem, sinó també a la gestió, a millorar els processos, però molt important com a eina de formació per professors i per estudiants i sobretot per clarificar les regles del joc.
Amb l'objectiu d'impulsar l'economia blava a Barcelona, la Universitat Politècnica és un dels actors implicats en la construcció del Parc de Tecnologia Marítima.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua activada l'alerta de l'Inuncat amb especial atenció a les Terres de l'Ebre, per bé que la pluja aquesta tarda ha anat caient arreu del país amb més o menys intensitat. Això sí, el Montsià i el Baix Ebre s'han suspès, com sentíem abans, les classes ja al migdia.
Protecció Civil ha enviat en aquestes dues comarques una alerta als mòbils perquè els pares recollissin al migdia els seus fills de les escoles i demanant precaució. També s'ha acordat avançar el transport escolar. La sotsdirectora d'Emergències, Imma Soler, recorda que l'alerta general està activada fins a la nit, però posant especial atenció a l'Ebre.
Fins a les 9, les 10 de la nit és l'estona que demanem aquesta precaució. Sobretot, informar-nos bé i, en tot cas, com que sabem que avui la pluja serà força generalitzada avui, però que sobretot en aquestes dues comarques és on s'espera més intensitat. Doncs informem-nos bé del temps i en aquests dos punts que comentem en aquestes dues comarques, sobretot doncs, evitem aquests desplaçaments que no siguin imprescindibles i sobretot també doncs, aquelles activitats que s'hagin de fer a l'exterior, fer-les d'una altra manera o passar-les en un altre moment, perquè avui a la tarda amb aquesta intensitat no és un bon moment per estar fora en l'exterior.
Més enllà de la suspensió de les classes a la tarda, ajuntaments com el d'Alcanar han informat del tancament de tots els equipaments municipals i la suspensió de totes les activitats esportives. També s'ha tallat l'accés a les cases d'Alcanar pel camí de les cases i el camí de Virol. També s'han suspès els actes de la Festa Major de Tortosa per l'activació del Pla Inuncat. Els organitzadors avisen que el castell de focs artificials es mantindrà si la situació meteorològica ho permet.
Doncs anem a veure si ho permet, a saber quina és la situació ara mateix meteorològicament parlant i on ha plogut més fins ara. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs estem parlant que de moment estem tenint tempestes molt fortes, però francament capricioses, són molt locals, ni de lluny. Està plovent a tot el país de la mateixa forma i els registres importants en algun cas són francament puntuals. Però, per exemple, a Camprodon han caigut gairebé 90 litres per metre quadrat. Al Camp de Tarragona, al peu de les muntanyes de Prades, a l'Aleixar, 87 litres per metre quadrat. N'han caigut 57 a Mas de Barberans, a les Terres de l'Ebre. I en aquests moments, justament, al Baix Ebre, al Montsià, prop de la ciutat de Tortosa i Amposta, i també a la ciutat de Lleida, tenim una forta tempesta que en molts casos venen amb pedra. Per tant, encara a les immediates hores s'ha d'anar amb molt de compte en aquesta banda de Ponent i de les Terres de l'Ebre perquè, remarquem, tot i que són tempestes molt i molt locals, són molt intenses. Al llarg d'aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes s'acabaran convertint en pluja més d'anar fent. Hi ha moltes comarques, per tant, aquesta propera matinada, sobretot, sentirem ploure a molts indrets del país.
Moltíssimes gràcies, Luismi. Per cert, que el govern aprovarà demà el decret que ha de garantir la seguretat dels càmpings de Catalunya davant el risc d'inundacions. S'estudiarà cas per cas i s'establiran en cas necessari mesures correctores.
El decret s'ha fet amb el consens del sector davant l'emergència climàtica i l'augment de fenòmens meteorològics violents. Per tenir una millor informació meteorològica, es compraran 3 radars l'any vinent per l'Alt Pirineu.
Maite Polo.
El govern analitzarà els expedients dels 16 càmpings de Catalunya que tenen el risc més alt d'inundació, ja sigui pel mar o per fortes pluges, però també analitzarà les condicions de tota la resta. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha assegurat que no existeix cap llista negra i que el decret no neix per tancar càmpings, sinó al contrari, per ajudar el sector.
És un paraigües jurídic que ens dona garanties jurídiques, que al mateix temps permet canalitzar la feina de tothom en el camí adequat, és a dir, volem gestionar el risc, ho volem fer de la millor manera possible. Ens volem acompanyar en aquest procés dels experts i els professionals que han de trobar les millors solucions per garantir la viabilitat d'aquestes activitats i sobretot per continuar sent el sector del càmping.
A la consellera l'ha acompanyada en la roda de premsa el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, que ha volgut agrair l'actitud d'escolta del govern i s'ha mostrat convençut que el model de Catalunya davant les inundacions als càmpings serà referent a l'Estat. Gotanegre ha demanat celeritat en la instal·lació dels 3 nous radars que el govern comprarà l'any vinent per ubicar-los a l'Alt Pirineu.
Més titulars de la jornada. Espanya prohibirà per llei la venda d'armes a Israel, consolidant així una mesura que ja està en vigor de fet des de fa 2 anys.
Aquesta és una de les 9 noves decisions que el govern de Pedro Sánchez prendrà de manera immediata i que el mateix president ha anunciat aquest matí. Tot plegat amb l'objectiu de seguir lluitant per aturar el genocidi que Benjamin Netanyahu està cometent a Gaza.
Jordi Casino.
En una breu declaració institucional de només 8 minuts i a les portes del Palau de la Moncloa, Pedro Sánchez ha reiterat que Espanya estarà un cop més al costat bo de la història i ha volgut deixar molt clar que, tot i ser un estat que no té bombes nuclears i que les seves accions no serviran per aturar l'ofensiva israeliana, això no ha d'impedir que ho continuï intentant.
Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia.
De la resta d'accions anunciades per Sánchez, destaquen la prohibició d'entrar a Espanya als autors del genocidi i el pas dels vaixells i avions que transporten armes i combustible a les forces israelianes i incrementar el suport a l'autoritat de Palestina fins a arribar als 150 milions d'euros l'any vinent.
Les reaccions a les mesures anunciades no s'han fet esperar. Israel ha acusat el govern espanyol d'antisemita i corrupte i ha anunciat la prohibició d'entrar al país a les ministres Yolanda Díaz i Cira Rego.
De la seva banda, Espanya crida a consultes l'ambaixadora Israel per les calumnies del govern Netanyahu i la ministra de Treball ha reclamat a Pedro Sánchez que Espanya tanqui l'ambaixada que té a Tel Aviv.
Doncs encara un apunt en plana internacional. Cau el govern de François Bayrou. El primer ministre francès no ha superat, com ja s'esperava, la moció de confiança a la que s'enfrontava aquesta tarda a l'Assemblea Nacional.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. El govern impulsarà una estratègia d'internacionalització de l'economia per fer que 2.000 empreses comencin a exportar. L'executiu ha activat aquest dilluns ajuts de fins a 90.000 euros per diversificar mercats en resposta als aranzels.
El govern de la Generalitat està preparant una estratègia d'internacionalització de l'economia catalana per respondre al nou context i la nova que es viu a escala mundial arran de la crisi aranzelària. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant un acte davant d'empreses i agents econòmics en què ha defensat que Catalunya s'ha d'adaptar i ha de posar el seu motor econòmic al màxim rendiment.
Darrere d'una empresa catalana a l'exterior hi ha tot un país, perquè duen les empreses catalanes el nom de Catalunya, els seus valors i el nostre model arreu del món. I és necessari avui que Catalunya mostri al món sencer la nostra manera de fer, de ser i de prosperar. És a dir, prosperar econòmicament amb la solidesa dels nostres valors democràtics, humans i solidaris.
L'estratègia fixada per al període 2026-2030 busca aconseguir que unes 2.000 empreses catalanes comencin a exportar. D'altra banda, també en resposta a la crisi aranzelària, el govern ha activat aquest mateix dilluns la línia d'ajuts a empreses de fins a 90.000 euros per la diversificació de mercats.
Més qüestions. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet acumula més de 60 baixes mèdiques dels 350 agents que formen el cos. Les baixes arriben després que el consistori els fes arribar una proposta que no va convèncer els treballadors i en plena celebració de la festa major del barri de Bellvitge. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
La plantilla de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet manté des de fa temps un pols amb l'Ajuntament per aconseguir millores laborals i salarials. No obstant això, l'acumulació de baixes d'efectius ha coincidit amb la festa major de Bellvitge. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha dictat un decret sense temporalitat per mobilitzar gens que estiguin de festa o canviar els horaris de la plantilla. El tinent d'alcaldia de l'àrea de seguretat i govern intern, Jesús Usillos, ha afirmat que ha pres aquesta decisió per qüestió de seguretat i s'ha mostrat sorprès per les baixes després de negociar amb els sindicats millores que suposaven 4.500 euros més.
Si vam publicar aquest decret i en paral·lel també vam estar en permanent contacte amb la conselleria per tal que Mossos d'Esquadra ens pogués prestar tot el suport necessari. De fet, varen incrementar la seva presència. A partir d'aquí, doncs, si ens tornem a trobar en una situació així, la premissa tornarà a ser garantir la seguretat.
Els sindicats de la Guàrdia Urbana acusen l'equip de govern de deixadesa, recordant que el conveni laboral està caducat des de fa 9 anys. Consideren insuficients les propostes de millora que no els equiparan a altres policies locals. Les negociacions continuaran demà amb incertesa respecte a les baixes dels agents.
I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha presentat aquest dilluns als jutjats d'Osca un escrit d'oposició a l'execució de la sentència que aporta nous informes de prestigiosos experts internacionals.
Destaca l'especialista italiana Simona Sageva de l'International Center for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property, que rectifiquen la posició tècnica sobre els grans riscos i l'extrema complexitat de l'operació. El MNAC qüestiona el calendari fixat per Aragó, tant en procediments com en requeriments, i proposa un cronograma alternatiu en 7 fases que es podria allargar fins a un any i mig. També consideren que l'empresa representant del govern d'Aragó no té experiència i solvència necessàries per a l'operació.
En Cultura ha dit que conjuntament amb els teatres públics de Barcelona dona aquest vespre el tret de sortida a la temporada teatral amb una jornada que combina reflexió, visió de futur i espectacle.
La 24a gala s'aixeca al taló, es celebra al Gran Teatre del Liceu a Barcelona sota el lema "El teatre, el lloc on tot és possible". Serà conduïda per Jordi Oriol acompanyat d'un gran nombre d'artistes.
Tot això quan els teatres barcelonins han superat per segon any consecutiu els 3 milions d'espectadors i la recaptació també va créixer fins als 94 milions d'euros. David Navarro.
El bon moment del teatre es consolida. Segons dades recollides per l'entitat Avetca, que agrupa les empreses del sector, aquesta temporada els espectadors han crescut un 4% fins a tornar a superar els 3 milions i la recaptació ha pujat un 2%. S'han programat més de 13.000 funcions i 1.200 espectacles. Teatres com el Victòria, el Coliseum, l'Arts o l'Espai Texas han liderat l'assistència de públic. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha explicat que les bones xifres s'estenen per tots els espais escènics.
Quan parlem de rècords, sempre hem de pensar que ha d'haver-hi, com a mínim, algun espectacle motor que motoritzi gairebé, Maricel, gairebé 400.000 espectadors. Per tant, és una bona entrada de públic i molt bona entrada de públic perquè també era un musical i en català. I que els teatres públics, els teatres privats, els grans, els petits, incrementin el seu percentatge d'ocupació. Això és el que ha succeït.
Per obrir la temporada, aquest vespre es fa al Liceu la 24a gala Catalunya aixeca el taló. Sota la direcció de Joan Arquer, l'espectacle celebrarà la diversitat i la riquesa de les arts escèniques catalanes. També s'entregarà el Premi d'Honor 2025 a la productora Vitó.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça es dona unes hores per decidir si juga el partit d'aquest diumenge contra el València a l'Spotify Camp Nou. El club manté l'esperança de tornar, tot i que la d'entrada, la inspecció que ha de fer demà l'Ajuntament de Barcelona a les obres de l'estadi Blaugrana. Mentrestant, el Barça ha informat que la baixa de Frenkie de Jong, que va patir una petita lesió al múscul obturador extern de la cama dreta al partit en Països Baixos. El Lleida té 15 dies hàbils per presentar al·legacions als escrits que ha presentat l'Ajuntament de Lleida sobre l'ús del camp d'esports. Uns escrits que el consistori ha presentat, segons el Lleida, al contenciós administratiu. En ells posa de manifest que els blaus ja no tenen necessitat del camp d'esports per la pèrdua de la categoria i insisteix en que el Club Blau deixi de ser usuari de la instal·lació. En el comunicat, el Lleida, per la seva banda, lamenta que no s'hagin tingut en compte els convenis firmats per l'EM i l'Atlètic Lleida. L'Ajuntament, per contra, ha contestat també amb un comunicat. En ell, la Paeria manifesta el seu rebuig i nega la veracitat de les manifestacions del comunicat dels blaus. En cap cas, diu, la Paeria ha posat en dubte la necessitat del club de seguir al camp d'esports, tot i el descens administratiu a la tercera federació. En bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Tarragona la 48a Lliga Catalana ACB i la 37a Lliga Catalana ACB Femenina, que es disputarà a la capital tarragonina del 17 al 21 de setembre. Adrià Duc, Radio Ciutat de Tarragona.
La Lliga Catalana ACB comptarà amb la participació de 6 equips: Barça, Baxi Manresa, Joventut Badalona, Morabanc Andorra, Bàsquet Girona i Jaiopos Lleida. La competició seguirà el format de la temporada passada amb una fase prèvia i una final. La Lliga Catalana Femenina, que se celebrarà els dies 20 i 21 de setembre, tindrà un format de final a 4. El Cadilaseu, campió de les 4 últimes edicions, s'enfrontarà al Joventut de Badalona en semifinals, mentre que l'Espart Girona jugarà contra el campió de la Lliga Catalana, Lliga Femenina Challenge. El president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, ha elogiat el sistema de competició i l'alt nivell dels equips participants.
Reunim aquí, amb aquests 5 dies de competició, 7 partits de bàsquet masculí i 3 de bàsquet femení. O sigui, 10 partits en 5 dies. Amb el qual representa, crec que és, no crec que hi hagi cap lloc a nivell de tot l'estat que en 4 o 5 dies reuneixin aquest nivell esportiu amb els equips que hi participen, no?
Serà la tercera vegada que el Palau d'Esports de Catalunya acull la Lliga Catalana ACB i la quarta que la competició es celebra a Tarragona.
I ha començat l'europeu femení d'hoquei patins a Paredes, a Portugal i a Espanya, amb 9 jugadores catalanes. Està guanyant a França ara mateix per 6-0.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilar redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Propostes en xarxa.
30 de novembre del 2000. La UNESCO declara el conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni de la Humanitat. Heu fet bé els càlculs. Aquest any en fa 25 que va rebre aquesta distinció. Així que pot ser un bon moment per visitar els 14 monuments que comprèn. Fa mesos que Tarragona commemora aquest 25è aniversari i ho continuarà fent fins al proper 30 de novembre. Una celebració que té 4 eixos principals: la part acadèmica, l'educativa, la institucional i la festiva i cultural. Nosaltres ens quedem amb aquesta última, la més participativa. Fins ara s'han fet activitats familiars, de divulgació, música i dansa o produccions creades per a l'ocasió que posen en valor el patrimoni històric. Aquests propers mesos encara sou a temps de gaudir d'algunes d'aquestes propostes. Per exemple, de fer una pel·li de romans en família, ser arqueòlegs per un dia tot jugant a desenterrar i desxifrar el passat, o resoldre el conflicte del César. Però també podeu gaudir de cites com un concert de Marc Pujol que uneix passat i present a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Ara bé, recordeu que la ciutat és sempre oberta, així que més enllà de l'efemèride, qualsevol moment és bo per descobrir el passat. Fins al 30 de novembre, Tarragona celebra el 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat. Podeu consultar totes les activitats programades al web tarragona.cat.
Sabies que...
Encara que el 28 de desembre de 1869 William Semple va patentar el xiclet, a l'antiga Grècia ja era consumit a partir de la resina d'Etina. No obstant això, no van ser els primers. A Xile es van trobar uns jaciments arqueològics amb una espècie de xiclet format per boldo i diferents espècies d'algues que tenen més de 14.000 anys.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
En marxa un curs escolar marcat per l'augment de les necessitats educatives de l'alumnat, el repte de la supressió dels mòbils a les aules i el descontentament del professorat, Ona Vilà.
En total, més d'un milió d'alumnes han tornat a classe. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha qualificat de molt bo aquest primer dia de curs i ha minimitzat el seguiment de la vaga convocada avui.
Un 100% de centres a tota Catalunya doncs, han obert les seves portes amb normalitat, és una magnífica notícia, i les incidències detectades doncs, realment han estat puntuals, han estat gestionades pels respectius serveis territorials d'educació i formació professional, i per tant el primer missatge és felicitar el conjunt de la comunitat educativa doncs, per l'èxit que suposa doncs, engegar un curs d'aquesta manera.
Continua activa l'alerta de l'Inuncat amb especial atenció a les Terres de l'Ebre, per bé que la pluja aquesta tarda ha anat caient arreu del país amb més o menys intensitat.
Al Montsià i al Baix Ebre s'han suspès les classes ja al migdia. Protecció Civil ha enviat en aquestes dues comarques un alerta als mòbils perquè els pares recollissin al migdia els seus fills de les escoles i demanant precaució. Imma Soler és la sotsdirectora d'Emergències.
Fins a les 9, les 10 de la nit és l'estona que demanem aquesta precaució. Sobretot, informar-nos bé i en tot cas, com que sabem que avui la pluja serà força generalitzada avui, però que sobretot en aquestes dues comarques és on s'espera més intensitat. Pues evitem aquests desplaçaments que no siguin imprescindibles i sobretot també, doncs, aquelles activitats que s'hagin de fer a l'exterior, fer-les d'una altra manera o passar-les en un altre moment.
Espanya prohibirà per llei la compra-venda d'armes a Israel, consolidant així una mesura que ja està en vigor, de fet, des de fa 2 anys.
Aquesta és una de les 9 noves decisions que el govern de Pedro Sánchez prendrà de manera immediata i que el mateix president ha anunciat aquest matí.
Todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país estuvo en el lado correcto de la historia.
En cultura, Adetka, conjuntament amb els teatres públics de Barcelona, dona aquest vespre el tret de sortida a la temporada teatral amb la 24a gala S'aixeca el taló.
Aquesta passada temporada els teatres barcelonins han superat per segon any consecutiu els 3 milions d'espectadors i la recaptació també ha crescut fins als 94 milions d'euros. Isabel Vidal és la presidenta d'Adetka.
Quan parlem de rècords, sempre hem de pensar que ha d'haver-hi com a mínim algun espectacle motor que motoritzi gairebé, Maricel, gairebé 400.000 espectadors. Per tant, és una bona entrada de públic i molt bona entrada de públic perquè també era un musical i en català, i que els teatres públics, els teatres privats, els grans, els petits, incrementin el seu percentatge d'ocupació.
I en esports, Jordi Cervantes, 24 hores per decidir-se.
El Barça disposa d'unes hores més per anunciar el camp on es jugarà el partit de Lliga d'aquest diumenge contra el València. El club ha de dir si finalment es juga a l'Spotify Camp Nou o al Johan Cruyff, l'enfrontament d'aquesta quarta jornada. I tot això passarà quan tècnics de l'Ajuntament inspeccionin demà mateix l'evolució de les obres de l'estadi Blaugrana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim avui plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta tarda especial d'alerta per pluges. Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda, doncs sembla que de moment està tot tranquil a la demarcació de Tarragona, on s'espera que es produeixin aquestes pluges fortes, únicament a la C14, Solivella i ara mateix pas alternatiu, però és a causa de l'averia d'un vehicle i ja està provocant algunes afectacions en ambdós sentits de la marxa en sentit càrrega. A banda d'això, les principals afectacions a trànsit les trobem aquesta tarda a la demarcació de Barcelona, a les rondes, com és habitual normalment a aquestes hores, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral, també a la B30, entre Barberà i Cerdanyola del Vallès, en sentit nord cap a Girona amb 2 quilòmetres de retencions. També a la C-17 entre Mollet i Parets en sentit sud cap a Barcelona. També a la C-31 a l'altura més o menys de Sitges, on hi ha pas alternatiu a causa d'un accident que s'ha produït a primera hora de la tarda en ambdós sentits. I a banda d'això també comentar que encara continua un carril tallat a la 2 a l'altura d'Òdena en sentit Lleida, pràcticament que està provocant 1 quilòmetre de retenció a causa de l'avaria d'un vehicle. I això seria el que tenim fins ara més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Aquest matí ha arrencat un curs escolar marcat per l'augment de les necessitats educatives de l'alumnat, el repte de la supressió dels mòbils a les aules i el descontentament del professorat. En total, més d'un milió d'alumnes han tornat a classe.
Coincidint amb el primer dia, el sindicat USTEC ha anunciat una mobilització pel mes que ve i no descarta convocar vagues si no es negocien millores laborals i salarials. Un clima de tensió que no ha impedit, però, el normal retorn a classe de més d'un milió d'alumnes, alguns amb molts nervis. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el govern ha fet els deures perquè el nou curs escolar arrenqui de la millor manera.
I aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha qualificat de molt bo el funcionament del retorn a les aules i també ha afegit que el seguiment de la vaga ha estat minoritari. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Des del Departament d'Educació s'ha fet una molt bona valoració d'aquest primer dia de curs escolar, on la consellera Esther Niubó ha volgut felicitar a tot el conjunt de la comunitat educativa.
Un 100% de centres a tota Catalunya doncs, han obert les seves portes amb normalitat, és una magnífica notícia, i les incidències detectades doncs, realment han estat puntuals, han estat gestionades pels respectius serveis territorials d'educació i formació professional, i per tant el primer missatge és felicitar el conjunt de la comunitat educativa doncs, per l'èxit que suposa doncs, engegar un curs d'aquesta manera.
De la mateixa manera, Niubó també ha fet el balanç de la vaga del personal educatiu celebrada avui per part de la UGT i Comissions Obreres i que ha tingut un seguiment del 2,89% del 35,5% dels centres adherits a aquesta vaga. I la pluja també ha estat protagonista aquest dilluns, especialment a la zona del Montsià i el Baix Ebre, on a causa de la meteorologia les classes han finalitzat a les 2 del migdia i en conseqüència, per tant, s'han avançat les rutes del transport públic, unes rutes que han funcionat en plena normalitat. La pluja ha marcat el dia d'avui i s'està pendent de si també ho farà en la jornada escolar de demà. Per tant, després d'aquest primer dia de curs escolar superat amb èxit per a més d'un milió d'alumnes de tot Catalunya, comença una nova etapa on el principal repte per part del govern és millorar els resultats acadèmics d'aquests últims anys.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Mentrestant, però, ho dèiem abans, els docents es preparen per sortir al carrer.
El sindicat USTEC anuncia una mobilització unitària el mes d'octubre i no descarta convocar vagues si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no s'asseu a negociar una millora de les condicions laborals dels professors i mestres. Denuncien un excés de càrrega de treball, una pèrdua del poder adquisitiu i reclamen recursos per fer front a l'educació inclusiva.
Esther Minguell.
El sindicat educatiu critica l'avançament de la data d'inici de curs i les mesures del Departament d'Educació que considera insuficients. USTEC suspèn el primer mandat de la consellera Esther Niubó i diu que el curs comença amb molts deures sobre la taula. El coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, anuncia mobilitzacions.
Les demandes prioritàries són recuperar el poder adquisitiu, reduir la burocràcia i tenir recursos per atendre l'alumnat, és a dir, baixar ràtios i augmentar plantilles per a l'atenció de l'alumnat, per desplegar veritablement el decret d'escola inclusiva i, per tant, estem convençuts que sí, que la primera setmana d'octubre tindrem una mobilització unitària i que treballem en un horitzó de vaga.
El sindicat es planteja aquesta jornada de vaga a finals d'aquest any o a inicis del següent si el departament no obre una negociació col·lectiva. Per la seva banda, Comissions Obreres vol que aquest curs es garanteixi el finançament del 6% en educació.
Gràcies, Esther. En qualsevol cas, anem a veure com ha estat aquest primer dia de classe al conjunt de Catalunya. En ciutats com el Vendrell han estat més de 5.400 els estudiants que aquest dilluns s'han tornat a penjar la motxilla a l'esquena. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
A la capital d'Olesa, el curs escolar ha començat aquest dilluns per un total de 5.485 alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Representa un descens d'un 8% respecte a l'any passat. És una tendència que es repeteix els últims anys i que contrasta amb l'augment de preinscripcions als cicles formatius. Després de 2 mesos i mig de vacances, avui els alumnes de les escoles de primària reprenien la rutina diària, tal com expliquen l'Oriol i el Marçal de l'escola Àngels Garriga.
Molt bé, perquè hem tornat a veure els amics i ens ho hem passat molt bé.
Tenia ganes per
veure els amics, el que passa és que fer deures no.
També pels docents ha estat un dia important, en què s'han retrobat amb un alumnat que feia moltes setmanes que no veien. Ho explica la mestra de l'escola, Àngel Guimarà del Vendrell, Raquel Muñoz.
Els nens i nenes tenien moltes ganes de tornar a l'escola per trobar-se amb els amics, les amigues, amb ganes d'interactuar entre ells.
Divendres serà el torn de l'inici de curs pels alumnes de batxillerat i dels cicles formatius. Aquests últims són els que més han crescut respecte a l'any passat, fins al punt que un 30% de les preinscripcions s'han quedat sense plaça.
I, com dèiem abans, el curs escolar ha arrencat amb els mòbils prohibits als instituts catalans. A l'Espluga del Francolí ja fa algun temps que només en feien ús per activitats lectives. L'Espluga FM, Laia Molné.
Els alumnes de l'Institut Joan Amigó i Callao no estan preocupats per la prohibició dels telèfons mòbils al centre escolar. Escoltem a Alexi Puerca, que ens explica el perquè.
Fa bastant temps que ja els van treure, crec que després de la pandèmia, i pues ara no es poden portar, a no ser que sigui una emergència o alguna cosa així.
Fa concretament 3 anys que utilitzen aquest format al centre. Ho explica el director de l'Institut, Josep Besora.
Perquè ja feia uns quants anys que de forma, diguéssim, interna ja l'aplicava. També per pacificar una mica doncs, l'aprenentatge i els neguits que suposa.
L'ús dels telèfons també ha quedat suspès per usos educatius, dels quals sí que feien utilitat des del centre, tot i així asseguren que s'adaptaran al nou format.
També la comarca de l'Alt Camp ha donat el tret de sortir d'aquest dilluns al curs escolar 2025-2026 amb més de 5.600 alumnes. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els nens i les nenes d'educació infantil, primària i secundària són els primers que han inaugurat el nou curs. A l'entrada s'han viscut nervis i alegria per retrobar-se amb els companys. Quan a la sortida l'ambient ha estat similar, però ja s'ha observat alguna cara de cansament després de la intensa jornada. A l'Institut Jaume Huguet de Valls, centre que el curs passat va commemorar el centenari, les classes de secundària han començat puntualment i amb normalitat a les 8 del matí. El seu director, Josep Maria Soler, ha explicat que han arribat a la xifra rècord d'alumnes matriculats.
Els alumnes d'ESO i de cicle formatiu de grau bàsic han començat a les 8 del matí amb normalitat i han estat rebuts pels seus tutors i els seus professors que des del dia 1 de setembre ja estaven aquí confirmant doncs, la preparació d'aquest nou curs. El divendres rebrem els d'ensenyaments postobligatoris, batxillerat i formació professional, que faran doncs, que aquest any 2025-2026 sigui l'any que tinguem doncs, més alumnes aquí a l'institut.
Aquest és el primer curs escolar en què mòbils i rellotges estan prohibits a l'aula en l'etapa obligatòria.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua activada l'alerta de l'Inuncat amb especial atenció a les Terres de l'Ebre, per bé que la pluja aquesta tarda ha anat caient arreu del país amb més o menys intensitat. Això sí, el Montsià i el Baix Ebre s'han suspès les classes ja al migdia.
Protecció Civil ha enviat en aquestes dues comarques una alerta als mòbils perquè els pares recollissin al migdia els seus fills de les escoles i demanant precaució. També s'ha acordat avançar el transport escolar. La sotsdirectora d'Emergències, Imma Soler, recorda que l'alerta general encara està activada fins a la nit, però posant especial atenció a l'Ebre.
Fins a les 9, les 10 de la nit és l'estona que demanem aquesta precaució. Sobretot, informar-nos bé i en tot cas, com que sabem que avui la pluja serà força generalitzada avui, però que sobretot en aquestes dues comarques és on s'espera més intensitat. Doncs informem-nos bé del temps i en aquests dos punts que comentem en aquestes dues comarques, sobretot doncs, evitem aquests desplaçaments que no siguin imprescindibles i sobretot també doncs, aquelles activitats que s'hagin de fer a l'exterior, fer-les d'una altra manera o passar-les en un altre moment, perquè avui a la tarda amb aquesta intensitat no és un bon moment per estar fora en l'exterior.
Més enllà de la suspensió de les classes a la tarda, ajuntaments com el d'Alcanar han informat del tancament de tots els equipaments municipals i la suspensió de totes les activitats esportives. També s'ha tallat l'accés a les cases d'Alcanar pel camí de les cases i el camí de Virol. També s'han suspès els actes de la Festa Major de Tortosa per l'activació del Pla Inuncat. Els organitzadors avisen que el castell de focs artificials es mantindrà si la situació meteorològica ho permet.
Doncs anem a veure si és així i en qualsevol cas quina és la situació ara mateix, meteorològicament parlant, i on ha plogut més fins ara. Lluís Mi Pérez, bona tarda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tempestes que a hores d'ara sobretot afecten d'una forma més important alça aproximadament a tota la comarca del Montsià i al sud del Baix Ebre i també la comarca del Segrià, a prop de Lleida capital. Hi ha hagut una bona pedregada, tenim constància, i també aquestes pluges molt intenses en poca estona que cauen, ja diem, al sud del riu Ebre. Podem dir que a les immediates hores continuarem tenint aquesta loteria de ruixats. No esperem ni de bon tros que siguin tempestes generals. No esperem que tot arreu plogui de la mateixa forma. I, de fet, més del 80% de Catalunya, al final d'aquest episodi, que serà ben bé el dimecres al matí, doncs haurà rebut molt poca pluja. Però, en canvi, on està plovent, ho continuarà fent amb moltes ganes i amb precaució haurem d'anar perquè les pluges seran intenses. Aquesta matinada encara, aquests xàfecs de l'Ebre que s'aniran retirant mar endins, i, en canvi, cap al Prepirineu, aquesta propera nit, sobretot entre ja la Noguera, el Pallars Jussà, el Solsonès, el Berguedà, en aquestes comarques plourà bots i barrals, i aquesta matina d'entrada o demà al matí aquesta pluja s'endinsarà, o de fet arribarà a afectar, gran part de les comarques de Barcelona, de Girona i del nord de Tarragona. Demà, durant la tarda, ja aquests ruixats seran més locals, però sobretot hem d'estar molt pendents les immediates 3 hores cap a l'Ebre i al Segrià, i aquesta matinada cap al Prepirineu.
Moltíssimes gràcies, Luismi. Doncs molta precaució encara durant les properes hores.
Notícies en xarxa.
Més titulars de la jornada. Espanya prohibirà per llei la venda, la compravenda d'armes a Israel, consolidant així una mesura que ja està en vigor, de fet, des de fa 2 anys.
Aquesta és una de les 9 noves decisions que el govern de Pedro Sánchez prendrà de manera immediata i que el mateix president ha anunciat aquest matí. Tot plegat amb l'objectiu de seguir lluitant per aturar el genocidi que Netanyahu està cometent a Gaza.
Jordi Casino.
En una breu declaració institucional de només 8 minuts i a les portes del Palau de la Moncloa, Pedro Sánchez ha reiterat que Espanya estarà un cop més al costat bo de la història i ha volgut deixar molt clar que, tot i ser un estat que no té bombes nuclears i que les seves accions no serviran per aturar l'ofensiva israeliana, això no ha d'impedir que ho continuï intentant.
Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia.
De la resta d'accions anunciades per Sánchez destaquen la prohibició d'entrar a Espanya als autors del genocidi i el pas dels vaixells i avions que transporten armes i combustible a les forces israelianes i incrementar el suport a l'autoritat palestina fins a arribar als 150 milions d'euros l'any vinent.
Les reaccions a les mesures anunciades no s'han fet esperar. Israel ha acusat el govern espanyol d'antisemita i corrupte i ha anunciat la prohibició d'entrar al país a les ministres Yolanda Díaz i Cira Rego.
Per la seva banda, Espanya crida a consultes l'ambaixadora Israel per les calúmnies del govern Netanyahu i la ministra de Treball ha reclamat a Pedro Sánchez que Espanya tanqui l'ambaixada que té a Tel Aviv.
Encara en política, Esquerra registrarà aquesta setmana al Congrés de Diputats la llei que ha de permetre la gestió i recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat.
Es passaria dels 5.000 milions d'euros als 30.000 milions. Els republicans recorden al PSC i al PSOE que hi van estar a favor en els acords d'investidura i els adverteixen que està en joc la negociació dels pressupostos. Els socialistes s'ho estudiaran.
Mont Carvajal.
La proposta que registrarà Esquerra Republicana de Catalunya encaixa amb el pla director que el govern d'Illa va encarregar a l'empresa Indra sobre la hisenda catalana i està inclòs en els acords d'investidura. En conseqüència, pel portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, el PSC i el PSOE han d'estar-hi a favor.
És que el PSOE, i concretament el PSC, perquè cal recordar que el PSC existeix, és un grup català dins del PSOE, doncs es mogui i digui alguna cosa. Concretament seria que Catalunya recaptés 30.000 milions d'euros.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit que se l'estudiaran.
Nosaltres el que farem és continuar treballant per apropar posicions i sobretot per aconseguir l'objecte comú que tenim entre totes les forces que vam signar i que vam acordar el pacte d'investidura, que és comptar a casa nostra amb un model de finançament singular.
La proposta que presenta Esquerra modifica 3 lleis actuals i requereix majoria absoluta per ser aprovada.
El govern impulsarà una estratègia d'internacionalització de l'economia per fer que 2.000 empreses comencin a exportar. L'executiu ha activat aquest dilluns ajuts de fins a 90.000 euros per diversificar mercats en resposta als aranzels.
El govern de la Generalitat està preparant una estratègia d'internacionalització de l'economia catalana per respondre al nou context i la nova realitat que es viu a escala mundial arran de la crisi aranzelària. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant un acte davant d'empreses i amics, en què ha defensat que Catalunya s'ha d'adaptar i ha dit ha de posar el seu motor econòmic al màxim rendiment.
Darrere d'una empresa catalana a l'exterior hi ha tot un país, perquè duen les empreses catalanes el nom de Catalunya, els seus valors i el nostre model arreu del món. I és necessari avui que Catalunya mostri al món sencer la nostra manera de fer, de ser i de prosperar. És a dir, prosperar econòmicament amb la solidesa dels nostres valors democràtics, humans i solidaris.
L'estratègia fixada per al període 2026-2030 busca aconseguir que unes 2.000 empreses catalanes comencin a exportar. D'altra banda, també en resposta a la crisi arancelària, el govern ha activat aquest mateix dilluns la línia d'ajuts a empreses de fins a 90.000 euros per la diversificació de mercats.
I encara en clau econòmica, avui s'ha obert el període perquè els accionistes del Banc Sabadell acceptin o rebutgin l'oferta del BBVA. Els resultats es coneixeran el proper 14 d'octubre. Serà aleshores quan sabrem si l'OPA té èxit o no. De moment, els accionistes minoritaris s'hi han posicionat en contra en una entrevista a la xarxa. Judit Vallès.
Segons el Banc d'Origen Basc, l'oferta presentada és atractiva i representa una oportunitat única per als accionistes. No ho veu així el president del Sabadell, Josep Oliu, que considera que l'oferta actual és fins i tot pitjor que la que es va rebutjar l'any passat. També han aixecat la veu contra l'OPA la patronal Foment, que la qualifica de presa de pèl, o el sindicat UGT, que espera que els accionistes del Sabadell acabin tombant aquesta operació. Jordi Casas, president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, ha explicat que esperen que l'OPA no acabi prosperant.
Cansats de l'obstinació del BBVA de presentar una opció de compra al Banc de Sabadell barata, en males condicions i perjudicant l'accionista. És un tema que, com diríem en castellà, cansino. Ja fa massa temps que duri i tenim ganes que acabi favorablement a favor del Banc de Sabadell, perquè ens estan oferint unes condicions que no tenen cap sentit.
Segons el calendari, abans del dijous 18 de setembre, el Sabadell s'hauria de pronunciar sobre l'oferta. El dimarts 7 d'octubre tancaria el període d'acceptació i els resultats es coneixerien a mitjans d'octubre.
En cultura, Adetka, conjuntament amb els teatres públics de Barcelona, donen aquest vespre el tret de sortida a la temporada teatral amb una jornada que combina reflexió, visió de futur i espectacle.
La 24a gala S'aixeca el taló es celebra al Gran Teatre del Liceu a Barcelona sota el lema El teatre, el lloc on tot és possible. Serà conduïda per Jordi Oriol acompanyat d'un gran nombre d'artistes.
Tot això quan els teatres barcelonins han superat per segon any consecutiu els 3 milions d'espectadors i la recaptació també ha crescut fins als 94 milions d'euros. David Navarro.
El bon moment del teatre es consolida. Segons dades recollides per l'entitat Adetka, que agrupa les empreses del sector, aquesta temporada els espectadors han crescut un 4% fins a tornar a superar els 3 milions i la recaptació ha pujat un 2%. S'han programat més de 13.000 funcions i 1.200 espectacles. Teatres com el Victòria, el Coliseum, l'Arts o l'Espai Texas han liderat l'assistència de públic. La presidenta de Adetka, Isabel Vidal, ha explicat que les bones xifres s'estenen per tots els espais escènics.
Quan parlem de rècords, sempre hem de pensar que ha d'haver-hi com a mínim algun espectacle motor que motoritzi gairebé, Maricel, gairebé 400.000 espectadors, per tant és una bona entrada de públic i molt bona entrada de públic perquè també era un musical i en català, i que els teatres públics, els teatres privats, els grans, els petits, incrementin el seu percentatge d'ocupació. Això és el que ha succeït.
Per obrir la temporada, aquest vespre es fa al Liceu la 24a gala Catalunya aixeca el taló. Sota la direcció de Joan Arquer, l'espectacle celebrarà la diversitat i la riquesa de les arts escèniques catalanes. També s'entregarà el Premi d'Honor 2025 a la productora Vitó.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça es dona unes hores per decidir si juga el partit d'aquest diumenge contra el València a l'Spotify Camp Nou. El club manté l'esperança de tornar, tot i que la decisió dependrà de la inspecció que ha de fer demà l'Ajuntament de Barcelona a les obres de l'estadi Blaugrana. Mentrestant, el mateix Barça ha informat de la baixa de Frenkie de Jong, que va patir una petita lesió al múscul obturador extern de la cama dreta al partit en Països Baixos i es perdrà el partit contra els valencians. En bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Tarragona la 48a Lliga Catalana ACB i la 37a Lliga Catalana Femenina, que es disputarà a la capital tarragonina del 17 al 21 de setembre. Adrià Duc, Radio Ciutat de Tarragona.
La Lliga Catalana ACB comptarà amb la participació de 6 equips: Barça, Baxi Manresa, Joventut Badalona, Morabanc Andorra, Bàsquet Girona i Jaiopos Lleida. La competició seguirà el format de la temporada passada amb una fase prèvia i una final. La Lliga Canina, que se celebrarà els dies 20 i 21 de setembre, tindrà un format de final a 4. El Cadilaseu, campió de les 4 últimes edicions, s'enfrontarà al Joventut de Badalona en semifinals, mentre que l'Espart Girona jugarà contra el campió de la Lliga Catalana, Lliga Femenina Challenge. El president de la Federació Catalana de de bàsquet, Ferran Aril, ha elogiat el sistema de competició i l'alt nivell dels equips participants.
Reunim aquí, amb aquests 5 dies de competició, 7 partits de bàsquet masculí i 3 de bàsquet femení. O sigui, 10 partits en 5 dies, amb el qual representa, crec que és... No crec que hi hagi cap lloc a nivell de tot l'estat que en 4 o 5 dies reuneixin aquest nivell esportiu amb els equips que hi participen, no?
Serà la tercera vegada que el Palau d'Esports de Catalunya acull la Lliga Catalana ACB i la quarta que la competició es celebra a Tarragona.
Encara en bàsquet, el Barça ha informat que Darío Brizuela ha tornat a l'Europeu amb una sobrecàrrega als isquiotibials de la cama dreta i, per tant, es perdrà el partit amistós davant el Bàsquet Girona aquest divendres. En Brizuela també han tornat Joel Parra i Willy Hernán Gómez, que s'han reincorporat al club després de disputar el torneig continental. A més, Tomás Satoranski s'afegeix a la dinàmica del grup després de superar els problemes lumbars que arrossegava. En futbol, el Sant Cugat és el nou campió del torneig històric del futbol català femení. Va guanyar la final 0-2 contra el Terrassa. Joan García, Cugat Mèdia.
El primer equip femení del Sant Cugat s'ha endut al torneig històric del futbol català i ho ha fet amb solvència. Cap derrota, cap gol encaixat, 3 victòries en la fase de grups i també triomfa a la final per 0-2 davant del Terrassa. Gols al minut 58 d'Aroa i 0-2 al 63 d'Ariadna Forment, que deixaven pràcticament sentenciada aquesta final. A banda de tot això, els premis individuals han recaigut amb dues jugadores santcugatenques. Lídia Bellmunt, la 10 santcugatenca, ha estat escollida MVP de a aquest torneig. I a més, també Iris González, amb 5 dianes, s'ha endut el premi a la màxima golejadora. Un Sanku que ja es prepara per al seu debut. Encara resten algunes setmanes i ho farà tercera federació, una categoria nova per a l'equip santcugatenc.
I avui ha començat l'Europeu Femení d'Hockey Patins, que juga a Paredes, Portugal, amb una selecció espanyola amb 9 de les 11 jugadores catalanes i també el seleccionador Sergi Macià. Les espanyoles s'han imposat a França en el seu debut per 8-0 amb hat-trick d'Aina Florenza.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
I ara una altra primavera ha florit als teus peus. Hem caigut de la figuera, ens hem fet mal però hem après que només mirant enrere hem pogut seguir endavant. Ho tornaria a fer mil cops de tant en tant. Cada dia fem més bones totes les nostres històries. Anem sobrevivint del cuento com fulles per l'Amazones. Ara estem aquí, celebrem que ho podem celebrar. Permeteu-nos que se'ns en vagi de les mans. Perquè ara sona, aquesta la fem bona. El teu ritme provoca un efecte papallona. I ho feies tan, 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 tan amunt. Era inexplicablement flipant, tan, 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 tan amunt. Perdem-nos enmig del fum.
Les ganes de seguir. No em cal arribar a la meta. Vull perdre'm pel camí. Que només mirant enrere hem pogut seguir endavant. Ho tornaria a fer mil cops de tant en tant.
Cada dia fem més bones totes les nostres històries. Anem sobrevivint del cuento com fulles per l'Amazones.
Ara estem aquí, celebrem que ho podem celebrar.
Permeteu-nos que se'ns en vagi de les mans. Perquè ara sona, aquesta ben bona. El teu ritme provoca un efecte papallona. I ho feies tan, 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 tan amunt. Era inexplicablement flipant, tan, 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 tan amunt. Perdem-nos
és enmig del que ara sona. L'orquestra la fem bona. El teu ritme provoca. Enmig del fum.